Joan Puigcercós acaba d'arribar d'un viatge a l'Amèrica Llatina, on ha visitat la comunitat catalana que viu allà, i torna a Catalunya amb la polèmica de la data electoral en plena efervescència. Sembla que el president Montilla hauria descartat definitivament ja la data del 24 d'octubre amb la que treballaven totes les formacions. En parlem en els pròxims minuts amb el president d'Esquerra Republicana, el senyor Joan Puigcercós. Senyor Puigcercós, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Abans d'entrar en matèria, senyor Puigcercós, com li ha anat la visita pels casals catalans de Llatinoamèrica?
Bé, doncs, era una cosa que tenia pendent de fa molt de temps. A mi em fa l'efecte que una persona, doncs, que vol estar al cap de banda d'una organització política, en aquest cas Esquerra Republicana, però que també té una pretensió i una voluntat, doncs, de canviar les coses i de fer política al país, doncs ha de conèixer una part dels catalans, part petita, però que la tenim a la diàspora, no? I en aquests moments els casals catalans d'Amèrica Llatina, vaig estar concretament a tres, a Buenos Aires, que és el més important, 125 anys d'història, el casal Margarita Xirgu. Margarita Xirgu és un casal amb molta, molta història, un casal immens, molt ben situat al centre de Buenos Aires. Jo recomano a tots els catalans que un dia caiguin per Buenos Aires, que vagin a veure, perquè no només veuran una part de Catalunya i de catalans, sinó també veuran història. Només cal dir una cosa que per mi em va impactar molt, que és que el llibre d'honor, que vaig tenir la sort de poder signar, doncs era el mateix llibre que havia signat, entre d'altres, els darrers presidents de la Generalitat, però també el mateix Francesc Macià, és a dir, havia signat aquell mateix llibre, és a dir, és el mateix llibre, no? Això és una part de la nostra història. També vaig estar al Casal de la Plata, que és una ciutat que està a 50 quilòmetres gairebé de Buenos Aires, un casal també molt actiu, el casal dels Països Catalans de la Plata, i també vaig estar, doncs, a Montevideo, que era el casal, doncs, de català de Montevideo, no? Els casals catalans estan en un moment de canvi. La gran migració va ser després de la guerra. Abans molta gent va haver de refugiar-se a aquests països, en Mèxic, Argentina, Venezuela, Uruguai, molts a França, evidentment, també. Però hi va haver una segona gran migració, que és molts dels fills d'aquests, o encara alguns, doncs, evidentment, estan vius, que era dels anys 50, fruit de la crisi econòmica, eh? El franquisme no arrencava. El franquisme moltes vegades el jutgem com una presó política, però va ser una presó econòmica i social, perquè va endarrerir el progrés econòmic de Catalunya molts anys. I en aquest cas, la gran migració dels 50 va ser també econòmica. Ara s'ha acabat la migració, i per tant, els casals estan en una fase de canvi molt important. Han començat a sortir fora al carrer. Poso l'exemple, per exemple, a Montevideo, fa la Revetlla de Sant Joan al centre de Montevideo amb més de 1.000 persones, quan ells tenen 200 i escaig socis. El de la Plata també organitza, doncs, el dia de Sant Jordi al carrer, és a dir, surten al carrer, és més una promoció de la cultura de la llengua catalana, i es comencen a trobar un fenomen nou, curiós, positiu, que és que alguns argentins i alguns uruguaians que van estar, han emigrat a Catalunya i que han tornat, que han après català, que s'han impregnat de la cultura catalana, que són catalans de fet ja, doncs quan han tornat estan buscant en aquests casals, han trobat en aquests casals un lloc per mantenir la flama de la llengua, de la cultura que han après i que han après a estimar a Catalunya, no? I que han tornat al seu país. I això és el que alimenta en aquests moments els casals catalans.
Vostè ja sap que el debat polític aquests dos últims dies està fixat en la data de les possibles eleccions, la possible data de les eleccions autonòmiques. Sembla que el 28 de novembre pren cada vegada més força com a data. Encara el president no ha convocat les eleccions. Jo no sé si vostè, que té contacte amb els consellers d'Esquerra, en sap alguna cosa més del que sabem nosaltres.
És una, crec que és una opinió que la té reservada. És una decisió que la té reservada el president del govern de Catalunya, el president de Catalunya, i per tant, en aquest sentit, serà ell qui ho decidirà, i de fet té la potestat de fer-ho. A mi m'agrada dir, i ho he dit sempre, que jo treballava amb l'hipòtesi de l'octubre, la teníem prevista, però si el president decideix que això s'allargarà una mica més, doncs crec que continuarem. Malgrat tot, a mi m'agrada dir una cosa, és a dir, el país continua i el govern continua, perquè la prova la tenim és que algú ha dit que estem en fase de descompte, es pot comptar sempre així perquè estem ja en campanya o precampanya, però avui mateix el govern ha fet una mesura que per mi demostra que s'està governant, que és el del nivell C de català, en aquest cas a les universitats, no? Hem hagut d'esperar gairebé 30 anys per prendre una decisió d'aquestes característiques. Per tant, el govern continua governant i només crec que aquí hi ha un primer dubte, que és el que s'ha d'esvair. Si el president del govern de Catalunya convocarà eleccions, farà la convocatòria d'eleccions aviat, o hi haurà lloc per un nou ple al Parlament. Perquè a mi m'agradaria recordar que el ple del Parlament, per unes raons que jo que ara, hores d'ara, no entenc, del Partit Popular i Convergència i Unió, no varen poder aprovar, entre d'altres, dues lleis que s'hi havia posat molta esperança i molta feina, la llei de joventut i la llei de l'occità, entre d'altres. I es van portar al Consell de Garanties Estatutàries, no les varen poder aprovar en el darrer ple, cosa que per mi doncs, és absolutament lamentable, perquè això sí que era partidisme, bloquejar el que no es pogués fer. La de la llei de l'Occità clama al cel, és la llei de l'aranès, clama al cel, perquè serà una minoria, però curiosament el Partit Popular des de Madrid moltes vegades utilitza el tema de la Vall d'Aran en contra de Catalunya, es parla de centralisme, i curiosament quan anàvem a fer una llei per atorgar un estatus de legalitat molt més reforçada i d'oficialitat a l'aranès, a l'Occità, ens ho bloqueja el Partit Popular, no? Per tant, aquesta per mi és el dubte en aquests moments. Per l'altre, doncs miri, el govern ha de governar. Si hi ha un ple, jo crec que seria, si hi ha lloc per un ple, farem un ple per aprovar aquestes lleis, com la llei de joventut, que també totes les organitzacions juvenils, el Consell Nacional de la Joventut, hi havia treballat molt, hi havia dipositat molta esperança, i Convergència ens ho va portar al Consell de Garanties Estatutàries, no sabem tampoc exactament per què, i per tant aquesta per mi és l'incògnita. Per la resta, doncs hem de continuar i explicar als ciutadans doncs, que sigui a l'octubre, sigui al novembre, doncs sortosament, com diria aquell, tenim eleccions, la mala notícia és que no n'hi haguessin, no?
Sí,
per tant,
hi ha
democràcia i per tant les haurem de fer.
En tot cas, però, si es fan a finals de novembre, com sembla que tot apunta, aquests plans s'han de fer o poden no fer-se? És a dir, cap la possibilitat de convocar-los, en teoria, ni calien un parell.
Dependrà de quan el president de Catalunya, el president de la Generalitat, el president Montilla, decideixi posar a l'isoldre i convocar, quan fixi el calendari. Però també hi hauria lloc, i ja posats a dir, per un debat de política general, perquè,
clar, clar.
De fet, l'Estatut, amb això, és el reglament de la cambra, el reglament de la cambra, sempre ho assimilo, perquè està el tinc en el mateix llibre, el reglament de la cambra és taxatiu, fixa que el primer període de sessions s'iniciarà un debat de política general. Per tant, si hi ha un ple, també li deien de política general. I aquest és jo crec que és el tema que per mi queda desveir, no? Quin és el moment que el president del govern doncs decideix ja fer un pas endavant.
Potser com més aviat millor, no?
Bé, tots treballàvem amb l'hipòtesi de l'octubre, però també vam dir que a mi ens ha agradat l'octubre, però escolti, si el president decideix que és el novembre, suposo que hi deuen influir diferents coses, no? Entre d'altres la visita del Papa, vostè sap que Esquerra Republicana és un partit laic i per tant en aquest tema no li donem una transcendència, però hi ha altres organitzacions polítiques que li deuen donar molta més transcendència que Esquerra Republicana, i no ho dic amb menys teniment de la figura del Papa, al contrari, el catolicisme és molt important a casa nostra, és la primera religió, des d'un punt de vista de la pràctica del catolicisme, o només des de l'aspecte cultural i de civilització que li dona, i per tant no estic dient que la visita del Papa a Barcelona no tingui transcendència, en té molta, però no fins al punt, no sé si per Esquerra Republicana, determinar un calendari electoral.
Alguns analistes diuen que el president Montilla està mirant de guanyar temps per mirar de restaurar els bocins de l'Estatut trencat.
Jo crec doncs, que si és això necessitaria uns quants anys, i tot i així potser no ho aconseguiria, perquè per molt que en aquests moments el govern espanyol del senyor Zapatero, per molt que vulgui donar un missatge de que intentaran refer-ho, per exemple es parlava de la llei orgànica del poder judicial, el que referia a tot el tema que el Tribunal Constitucional ha trinxat de descentralització de la justícia i que Catalunya tingui més capacitat, han tingut molt temps per fer-ho. Han tingut 4 anys, des d'aquesta última legislatura del senyor Zapatero, han tingut temps per fer aquesta llei i no l'han feta. Què ha calgut? Doncs veure els plats trencats del Tribunal Constitucional, ara s'han despertat. A mi em fa l'efecte que si aquesta és la raó, ni al novembre ni l'any 2020 tindrem una resposta per part d'un govern espanyol. Aquest o el que vingui.
El fet que coincidís una possible data d'eleccions amb un Barça-Madrid, això creu que perjudicaria la convocatòria?
No. A mi em fa l'efecte que mira, ara que vinc d'Argentina i que allà el futbol és una religió excessiva, perquè tant doncs compte, i molts argentins i molts catalans d'Argentina i molts catalano-argentins t'ho reconeixien, de que un país que té com a símbol i senya el senyor Maradona és un país que no està bé, nosaltres no som Argentina. I em fa l'efecte que el futbol és molt important, ens agrada molt el futbol, però jo li trec transcendència que aquell dia jugui un Barça-Madrid. La gent irà a votar, la gent veurà el partit, com podria mirar una altra cosa.
Si finalment es convoquen a finals de novembre, ens quedarien encara gairebé 3 mesos de precampanya. Ja de fet estem en precampanya, i un dels temes que s'han col·locat per sobre de moltes coses en aquesta precampanya és com s'ha d'articular la defensa de l'Estatut i sobretot per si s'ha de convocar o no un referèndum pel dret de decidir. S'ha de convocar, sigui com sigui, durant la pròxima legislatura, senyor Puigcercós?
És que, fixa-s'hi, no és un problema que l'haguem de convocar un referèndum pel futur de Catalunya, per la independència de Catalunya, la propera legislatura, sí o sí. És que, quina és l'alternativa? Si l'alternativa del Partit dels Socialistes ja la tenim clara. És, miri, anem a refer-lo en base a negociar amb el govern de l'Estat, això que vostè ara plantejava, no? Que era la raó tàctica per allargar les eleccions, que ens vagin arreglant lleis a Madrid, perquè així ho tindrem consolidat. Bé, no només és una quimera, crec que és una quimera, sinó que a més això, bé, pues, escolti, en el millor dels casos, que el Partit dels Socialistes s'arreglés amb el govern de central i que el govern espanyol acceptés, diguéssim, modificar coses, sempre quedaria a expenses de les properes eleccions espanyoles que guanyés el Partit Popular. Per altra banda, tenim Convergència i Unió, que el que ens diu és, miri, nosaltres l'Estatut el donem per aparcat i anem a fer un concert econòmic. Bé, vist com es va liquidar l'Estatut, perquè l'Estatut de Catalunya no tenia, el que vam aprovar al Parlament de Catalunya, quatre partits, el Convergència, el PSC, Iniciativa i Esquerra, que vam aprovar quatre partits, no tenia el concert econòmic, però tenia un sistema de finançament que blindava la capacitat de Catalunya perquè recaptàvem tots els impostos. I amb uns topalls, però no era el concert econòmic, però ens donava molt de marge. I va costar molt arribar a aquest consens. I en aquest consens, tant el PSC com Convergència i Unió se'l van vendre a Madrid, literalment, i així ho dic. Per tant, en aquest sentit, que ara Convergència i Unió vulgui rectificar, acceptar el seu error, que el pacte Mas Zapatero va ser un gran error, perquè estan acceptant aquest error, implícitament, va ser un gran error de Mas estratègic en el fet d'acceptar un model de finançament que ens ha deixat molt poc marge de negociació, s'ha anat al límit, però molt poc marge d'acció, i, per exemple, acceptar una trampa, un parany, com va ser la disposició addicional tercera, que el senyor Mas la venia, i el senyor Zapatero també la venien com a gran èxit, i el PSC també, posem-los-hi tots al sac, que era les inversions durant 7 anys. Recordem-ho, el primer any no van complir. Després van dir que estaven disposats a estudiar una pròrroga, ja no se'n recorden. Ara ha vingut la crisi, i curiosament, la congelació de les inversions, que estem ara discutint quines carreteres es fan i sí, quines es deixen de fer, la congelació que ha previst el govern espanyol s'acaba quan acaba la disposició addicional tercera de l'Estatut. Una altra enganyifa. Per tant, que després tot aquest bunyol de finançament i d'inversions que va pactar el senyor Mas ara ens diguin de que volen el concert econòmic, no és creïble. Per tant, quina solució ens queda? Miri, Esquerra Republicana ho diu sincerament. És una qüestió de democràcia. Aquí no estem parlant només d'independentisme, d'autonomisme o de federalisme. És una qüestió de democràcia, que és el clam de la gent el 10 de juliol. A la manifestació del 10 de juliol, en el fons, que estàvem dient? En què estàvem d'acord tots? Independentistes, federalistes, autonomistes de totes les games. Estàvem d'acord amb una cosa tan senzilla com dir Catalunya decideix. El que volen els catalans i catalanes, tots, nascuts a Catalunya o vinguts de fora de Catalunya, però que volem el nostre futur des de Catalunya, és que nosaltres decidim. No decideix ni el Tribunal Constitucional, no decideix ni el Partit Popular, ni el PSOE, ni el Banco Santander. Ho decidim nosaltres. I per tant, en aquest sentit, em fa l'efecte que, què més que un referèndum, que és atorgar la paraula a la gent de quin futur volen. I això no ha de fer por a ningú, perquè és una qüestió democràtica. I com que només tenim l'instrument de la democràcia i de la política, haurem d'acceptar quin sigui el resultat. I això que va néixer aquesta proposta amb el recel de Convergència, del PSC i d'Iniciativa, en aquests moments tinc la sensació que el debat està instal·lat, que cada cop més hi costa més Convergència a la seva gent dir-los que no vol un referèndum. Hi ha algú que ha dit de Convergència que per dintre de 8 anys, ara no toca, dintre de 8 anys, que el PSC cada cop ha de donar més explicacions perquè sap que la seva via també és bastant erràtica, i Iniciativa ha acabat ja fins i tot proposant un referèndum amb 3 preguntes, no amb 3 propostes. Escolti, crec que anem avançant. I no vull pensar en un déjà vu, però fa uns quants anys, quan Esquerra Republicana proposava la reforma de l'Estatut, també estàvem en aquesta mateixa situació. Tothom deia que no, tothom ho anava allargant, però al final la vam tenir damunt de la taula.
Artur Mas defensava precisament en aquest programa, no descartava convocar un referèndum d'autodeterminació, però titllava de ridícul posar-hi data.
Es pot arribar en un moment determinat, sí. El que és ridícul és posar-hi data. El que és ridícul és dir, el referèndum el farem l'any que ve. Escolti, i per què l'any que ve? El referèndum no és l'objectiu. L'objectiu és la nació catalana.
És ridícul posar-hi data?
Miri, jo no he posat mai data. Jo he dit que necessitem en aquesta legislatura fixar un horitzó. Però és evident que he parlat de la propera legislatura. Són, fins i tot, entre 4 anys, 12 mesos per any, i si en tenim de dies, no? A mi em fa l'efecte que el que hi ha és unes excuses de mal pagador. I que Convergència, durant aquests 4 anys, que ha estat a l'oposició, per no dir el 7, ha intentat anar pujant el llistó per desgastar el govern de Catalunya, ha anat pujant el llistó per part de Convergència per desgastar Esquerra Republicana, i quan veu que té una possibilitat de manar, doncs res. Ara ha anat escalfant la seva gent i ara diu que res. I això és el que està fent el senyor Mas, és una marxa enrere a tots nivells. I a mi em fa l'efecte que molts catalans que són de Convergència, que voten Convergència, que se senten còmodes, i és una realitat sociopolítica molt potent a casa nostra, també s'estan preguntant i no entenen de com durant 4 anys s'ha anat pujant el llistó per part de Convergència i Unió, que tenia un objectiu molt clar, que era desgastar Esquerra al govern, i resulta que quan tenen una, podrien tenir una possibilitat, fan marxa enrere. Personalment, jo he quedat decebut d'una cosa que no m'esperava. Tota la meva vida he pensat que el catalanisme, com a plataforma política que incluïa moltes sensibilitats, tenia uns mínims, un mínim comú denominador, no? Un mínim compartit. I quan he pogut veure les reticències de Convergència en temes com, per exemple, la llei del cinema, que fa que el català pugui entrar en peu d'igualtat al castellà a les sales de cinema, perquè la gent no hagi de buscar abonar-les una brújula a veure quin cinema fa una pel·lícula en català, o quan hem pogut veure el tema de les vegueries, que forma part de l'ADN del catalanisme, substituir les diputacions provincials espanyoles per vegueries, que això generi reticències, o com per exemple un tema tan democràtic com muntar un referèndum d'autodeterminació, això generi reticències, jo crec que molta gent pensa que doncs, de què hem estat jugant aquests 4 anys. No hi ha visió més enllà de l'Estatut per la via autonòmica, per tant tothom s'haurà de definir, Convergència també. Si es pensaven que manar, tornar a manar n'hi hauria prou, no?
Tornem a parlar de Convergència d'aquí uns minuts, però abans deixem preguntar-li per aquestes dues iniciatives, la de Joan Laporta amb Solidaritat Catalana, Joan Carretera amb Reagrupament, que finalment ja han anunciat que aniran per separat a les eleccions. Li fa por la dispersió del vot independentista que poden provocar?
Sempre les divisions, sempre les decisions, sempre debiliten. Esquerra Republicana va patir una decisió en el seu moment, i això sempre debilita. La gent vol partits, malgrat que es pugui dir moltes vegades, la gent vol partits cohesionats, partits units, i que partit, la gent fa una pregunta molt senzilla: miri, si vostè no pot governar a casa seva, no pot governar el país, no? I per tant la gent, malgrat la democràcia interna, doncs vol que hi hagi una cohesió en els partits, una coherència en els partits, i un partit que té una decisió sempre té una debilitat. Però jo, a mi, em mereix respecte a tothom. I sempre dic que el pitjor que pot passar en una democràcia és que un partit o una opció política o una idea no tingui lloc a les urnes, que no es pugui presentar, que és el que passa al País Basc. I fixem-nos l'avantatge que tenim a Catalunya comparat amb altres llocs. Per tant, tothom que té una idea i la vol expressar ha de poder presentar-se a eleccions. I això és una bona notícia, perquè en els moments que algú diu que la política està de baixa, que hi ha desafecció, doncs que hi hagi gent que vol fer política és una bona notícia. Per tant, d'entrada, és una bona notícia que hi hagi més opcions polítiques al Parlament. Segona, la dispersió, com he dit, no beneficia a ningú. Però tercera, jo crec que també cadascú ha de poder representar el seu espai i la seva idea. I penso que hi ha una part de vot orfe. I penso que molta gent d'aquesta que Convergència l'esperava, que durant aquests 4 anys havia creat una expectativa, i que ara està fent marxa enrere, pas a pas, doncs que és gent de centre-dreta, liberal, conservadora, busca una opció. Que no és Esquerra Republicana, que alguns cops ho havia set, però no és Esquerra Republicana, perquè Esquerra ja hem defensat sempre quin és el nostre espai. El nostre espai és el centre cap a l'esquerra, és l'espai de l'esquerra catalana, que nosaltres la voldríem tota catalanista. Malauradament, doncs, Iniciativa per Catalunya no és una opció independentista, i el PSC no és una opció independentista, com bé sabem, no? Però la nostra funció és aquesta, i com que Convergència no fa la seva funció, això allibera un espai. I és lògic que hi hagi gent que es plantegi...
Que vostès creuen que replegaran vots bàsicament de Convergència.
No, jo crec que si tenen sort i poden captar gent, captaran gent de tot arreu. Però això no ha de ser vist com un problema, és un problema de competència democràtica. I per tant és una bona notícia que hi hagi competència democràtica. El problema és que hi hagués un monopoli, no? Diguéssim, una sola opció.
Home,
no?
El problema per Esquerra suposo que són les enquestes, no? Que diuen que passaran de 21 a 11 diputats algunes, fins i tot.
Si jo les enquestes no les crec totes, sempre ho dic, sempre marquen una tendència, i per tant Esquerra Republicana ha tingut el desgast d'estar en una opció de govern, les decisions i el malviure, i fixa-s'hi vostè que moltes vegades alguns que clamen unitat són els que han generat més crispació i més divisió dins un partit, no? I ara s'ha notat que quan han sortit han tingut també problemes fora. Al final, tots tenim l'obligació de remuntar les enquestes i de clarificar el nostre missatge. I jo estic convençut que Esquerra Republicana les està remuntant. De fet, ja tenim indicadors que ens hem resituat molt bé. La gent que és conscient que estem en un nou escenari. La gent crec que a poc anirà valorant el que hem fet a nivell de govern. Avui mateix hem aconseguit desencallar el tema del català a les universitats. Això, per molta gent potser no és important, però per molta gent que creu que la llengua del país necessita instruments i necessita legalitat, el català és important. Quan hem fet la llei del cinema, la llei d'acollida que ens han portat, evidentment, al Tribunal Constitucional, no podia ser d'altra manera per part del Partit Popular. Bé, escolta, tot això s'ha d'anar posant damunt de la taula i es podrà veure com hi ha hagut una forma de canviar elements clau que durant 30 anys o 25 no s'havien atrevit a fer. No s'havia volgut o no s'havia pogut, també diguem les coses clares. Però això ho ha fet Esquerra Republicana. Entre d'altres, un canvi en la política social d'aquest país. Per tant, a mi fa l'efecte que tot això ho hem de poder posar damunt de la taula i Esquerra la situarà com el partit, perquè com més força sigui Esquerra, més lliure serà Catalunya. I crec que aquesta idea clau l'estem aconseguint situar una part important de catalans, doncs, que es fan les seves preguntes i té les seves crítiques a fer.
Seran les primeres eleccions de Joan Puigcercós com a candidat. Si finalment Esquerra pateix una debacle, se'n sentirà responsable vostè directament, personalment?
Miri, jo crec que Esquerra primer no patirà una debacle. Això jo sé que hi ha molta gent que en té ganes, és lògic. Perquè fixa't que nosaltres hem fet una cosa que no ha agradat a uns sectors, no sé com definir-los, catalanistes, però fins ara aquest país havíem tingut en dos esquemes. Un, volien molta catalanitat formal al capdavant de les institucions, molta catalanitat formal, però que no hi hagués cap canvi. Que governés el PP a Madrid, o el PSOE, però que no hi haguessin canvis de fons. Canvis de fons és el que jo li explicava fa un moment, que la llengua deixi de ser allò, aquell eslògan que es diu amb la llengua catalana, de dir, depèn de vostè, i passar la responsabilitat a la gent, i no, escolti, el govern diu, no depèn de vostè, depèn del govern, que per això ens han votat i per això estem a les institucions, i fem els canvis de llei i de norma perquè vostè no tingui un problema per ser català al seu país i ser estranger al seu país, que moltes vegades encara ens passa això. Doncs miri, crec sincerament que en aquest sentit, nosaltres, enviant aquest missatge i fent aquests canvis, hem molestat a gent. Hi ha gent que vol molt catalanisme formal perquè no hi hagi canvis. I veiem com estem una mena de tertúlia nacional permanent dels canvis que s'haurien de fer però no es fan. Doncs nosaltres els hem fet. I això ha molestat. I això té una... I evidentment sento responsable de molts d'aquests canvis, conjuntament amb els companys que estan al govern, però, escolti, les responsabilitats s'han d'assumir. I per tant, nosaltres anirem a la campanya electoral amb les idees molt clares que defensem. I per tant, estic convençut de que tindrem la resposta positiva de molta gent.
Descarta un tercer tripartit?
Home, a mi em fa l'efecte de que hem tancat una etapa autonòmica. I el Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes en aquests moments tenen un greu problema, que és que no saben definir quin és el futur de Catalunya. No el saben definir. El PSC aposta per un model federal que no existirà mai. Això és una utopia. I en el cas de Convergència i Unió, s'aposta per una mena de híbrid entre el model federal i una mena de continuació de l'autonomia, però que tampoc té cap futur. I per tant, en aquesta nova etapa, el debat és entre autonomia i independència. I qui no se situïn en base d'aquest eix, doncs té difícil vertebrar una majoria. Sincerament, el PSC ha de canviar molt. Nosaltres hem fet arribar al PSC al mateix nivell que Convergència, per molt que a vegades molesti aquesta Catalunya formalment molt catalana però que no vol cap canvi, que no vol avançar. Al final, a l'hora de la veritat, PSC i Convergència actuen molt igual en la clau catalana. Uns fan més gesticulació, que és el cas de Convergència i Unió, ara són més captius de la política espanyola, però ho estem veient a Madrid. A Madrid, al final, qui salva el govern d'Espanyol? Qui ha salvat el Ministeri d'Economia i totes les reformes, crec que algunes són nefastes en matèria econòmica? El PSC i Convergència i Unió. Els uns perquè tenen una relació amb el PSOE, i els altres perquè tenen una sèrie d'interessos, com hem pogut veure amb el tema del Palau, que fan que tinguin les mans absolutament lligades. Per tant, qualsevol coalició, qualsevol acord per Esquerra Republicana té un objectiu fonamental, que és aquest canvi de model, aquest canvi de cicle, i apostar perquè puguem tenir una consulta, un referèndum a la propera legislatura.
I on creu que la trobarà?
Doncs miri, l'any 2003, quan venien les eleccions al Parlament de Catalunya, parlant de fa 7 anys, també algú, aquesta pregunta la recordo, no de vostè,
ja,
però la
ja
recordo. Escolti, si vostès volen la reforma de l'Estatut i ningú vol la reforma de l'Estatut, vostès no estaran al govern. Doncs miri, no estarem al govern, no governarem a qualsevol preu. Però va haver-hi reforma de l'Estatut. I jo estic convençut de que el debat que s'ha generat a Catalunya, la voluntat de la majoria de la gent és que es vol fer un pas endavant i es vol trencar amb aquest catalanisme formal, de molta floritura, de molta oda patriòtica, però que no avança, doncs que al final a tothom s'haurà de reposicionar en base a aquesta idea. Estic convençut.
Per tant, em manté l'equidistància?
No, l'equidistància l'han tingut sempre. El que passa que, fixa-s'hi que això és una qüestió magnètica, això és una qüestió de densitats. És a dir, quan que el PSC i Convergència i Unió tenen més cosa electoral, tenen més capacitat, més volum, tenen més capacitat magnètica. No? Aleshores, als anys 80, Esquerra Republicana se li criticava que fos una crossa de Convergència i Unió. Ara algú vol veure Esquerra Republicana la crossa del PSC? No, senzillament
que han estat governant amb el PSC.
Convergència voldria que nosaltres fóssim la seva crossa, ho voldria, perquè sempre es havia cregut en dreta cuixa sobre Esquerra Republicana, és així, És a dir, quan vam fer el primer acord del Tinell, recordo que molta gent ens deia, però com podeu no deixar Convergència fora? Perquè es creien doncs, que miri, doncs els Esquerra era un partit subaltern de Convergència i Unió. I durant molts anys el PSC havia cregut o havia vingut a regalar carnets d'Esquerra, per aquí de més d'esquerres, no? I Esquerra se'ns deixava al marge, fins que es va considerar que, bueno, clar, si eren bons per fer un govern d'esquerres, ja havien ser d'esquerres, no? És aquesta mena de sensació de que uns i altres volen que la política catalana sigui bipartidista. Aquest és el somni de dos partits, que és quan sentim algunes crítiques al PSC, pot tancar per aquí.
Però si el tripartit no suma, com diuen moltes enquestes que no suma, vostè facilitaria la investidura d'Artur Mas com a president?
Miri, és evident que el senyor Mas, si fa un programa que defineixi ben clara la consulta independentista, si defineix un programa d'acció nacional i és un partit que té tota la majoria aritmètica, doncs el senyor Mas serà president. Però fixi-s'hi, nosaltres el nostre suport va condicionat a una consulta. Una consulta clara perquè el país pugui decidir el seu futur. Això que ara li sembla tan ridícul, doncs potser no ho serà tant.
Ens queda un minut, però abans m'agradaria que senti un fragment d'una conversa que vam mantenir aquí amb el senyor Josep Lluís Carot Rovira. Ell ja va dir que després de les eleccions faria aquell famós pas enrere, que va anunciar, abandonarà la primera línia política, no ens va aclarir què pensa fer, però fins i tot el farà abans, segons va dir en aquest mateix programa. L'escoltem.
El fet de no estar implicat en la propera campanya electoral, en la qual doncs, no hi seré i no hi participaré...
De cap manera?
No, de cap manera. És que no té sentit que hi participi. Això em dona una visió, com deia abans, més nacional, una visió més de país i no només de partit.
No el volien fent campanya, Esquerra?
No, al contrari, jo crec que això és una opció personal que hem de respectar.
El van convidar a fer campanya.
Em fa l'efecte que tota persona que està a Esquerra Republicana de Catalunya, en carnet o sense, doncs ha de col·labora. Molts que no van a llistes col·laboren i no hi aniran mai, no? Però a mi em fa l'efecte, torno a dir-ho, el respecte per tothom és una opció personal del senyor Carot Rovira que puc entendre i jo valoro la feina que ha fet.
Però no el van convidar formalment, per entendre'ns,
Escolti,
perquè quedin les coses clares.
No ho sé, no em plantejava mai aquesta pregunta d'aquesta manera, li seré sincer. I a més li diré una cosa. Valorant les persones i valorant la trajectòria del senyor Carot Rovira, que repeteixo, li respecto i li valoro, al final fem uns debats que la gent se'ls mira una mica de reull. Perquè el problema del país en aquests moments em fa l'efecte que està situat amb la... Que en fi, no n'hem parlat, no? Amb la situació econòmica, començarem el curs... No em vull escapolir, però fixa't, no, però crec que hem de fer la reflexió, perquè a mi a vegades se'm critica de que surto poc. Hi ha gent que em diu, escolta, surts poc als mitjans de comunicació, és a dir, no estàs tot el dia. Perquè a mi em fa l'efecte de que el que desgasta més la política és aquesta sensació de la declaració, la contradeclaració, i, per exemple, començarem demà el curs al setembre, molta gent no podrà tornar a treballar. Feia aquesta reflexió, perquè la seva empresa estarà tancada. Doncs, miri, jo respecto tothom, valoro la feina que fa, la fa, per exemple, aquests dies que ha estat a la Catalunya de l'exili i a la Catalunya de fora, he valorat molt la feina de vicepresidència amb els casals catalans, que mai els casals catalans havien estat tan bé com en aquest govern, i ho dic, i el Carot Rovira és la persona que està al capdavant, i respecto la seva decisió.
Pretenem que insisteixi, però és que m'agradaria també que sentís això.
S'haurà de clarificar, però en el cas d'Esquerra Republicana, doncs si és la casa comuna de tots els independentistes o si, diguem-ne, Esquerra és una opció d'Esquerra Nacional Independentista, però on els independentistes que no siguin d'esquerres doncs han d'anar tots a per Esquerra o han d'anar a un altre lloc. I Esquerra ha de decidir doncs, si opta per ser un partit de majoria i un partit amb voluntat de govern o si opta per una cultura d'oposició.
Ho interpreta com un toc d'atenció al seu lideratge, senyor Puigcerdós?
No, al contrari. Jo, precisament, si alguna cosa he defensat sempre de la política que va fer que no Rovira al capdavant del partit, és aquesta. Esquerra Republicana és un partit d'Esquerra Nacional, és un partit democràtic, és un partit que defensa la democràcia, és un partit d'esquerres, però també, evidentment, és un partit català, i nosaltres entenem que la nostra condició de catalans passa per ser independentistes. Al contrari, si vostè repassa els diferents congressos d'Esquerra Republicana, quan hem hagut de parlar del que és important, és a dir, què ha de fer Esquerra Republicana, els problemes són zero. Hi ha coincidència absoluta. I és més, jo he estat al govern, d'aquest govern de Catalunya, que està el mateix Carot Rovira, entre d'altres, el mateix Huguet, la Carme Capdevila, el Joan Manel Tresserres, no?, el Jordi Usàs, i està col·laborant i ha estat el puntal que ha defensat la seva actuació al govern. Per tant, res a dir, jo crec que no és un problema de cap moment polític, i entenc perfectament que ell doncs, hagi pres una decisió personal doncs, de dir, i transferible gairebé per dir, escolti, deixi'm fer parada i fonda i deixi'm mirar les coses amb una certa distància. Ho hem de respectar. com a mi m'agradaria que se'n respectés en una situació similar.
Demà parlarem en aquest programa a quarts de 10 d'economia, de la crisi que afecta milers i milers de persones, també treballadors i aturats, amb el conseller d'Economia de la Generalitat, el senyor Antoni Castells. Senyor Joan Puigcercós, president d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies i que vagi bé. Bon dia.
A vostès, moltes gràcies.